tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimarts, 19 de setembre del 2023. El dia comença amb alguns núvols, amb nuvolositat variable, però en aquestes primeres hores del matí encara tenim valors termomètrics que, déu-n'hi-do, cap on apunten, perquè a aquesta hora hi ha, per exemple, 20 graus a la ciutat d'Olot, tot i que la sensació tèrmica aquest matí és una mica més fresca. Aniol Puigvert, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Tu també tens la mateixa sensació de que avui fa més fresqueta?
Doncs sí, avui ja he sortit de casa i he hagut de tornar per agafar un jersei.
Què dius ara?
Sí.
Anem a les temperatures que tenim en general a les comarques de Girona. Quines són?
Doncs, Joan, tens tota la raó. Tenim temperatures més baixes, tenim 3 graus a Vall de Núria, 10 graus a Ribes de Freser, 11 a Ripoll, 13 graus a Das, 15 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 16 graus a la Vall d'en Bas, Santa Pau, Mieres i Anglès, 17 graus a Girona, 19 graus a Castellfollit de la Roca, 20 graus a Olot i a Banyoles i 23 a Figueres i a Roses.
Previsió del temps perquè s'acosten canvis. Dani Ramírez.
Durant les pròximes hores notarem que baixa la temperatura. Aquesta baixada serà una mica transitòria fins demà, però demà passat podria ja pujar la temperatura mínima. Bé, per exemple, ahir la mínima va ser de 17 a Olot, amb una màxima de 26, igual que a Vic, 17 i 26, a Puigcerdà 12 i 21 es va notar la refrescada muntanya, al Pirineu, a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, 13 i 23, pel que fa a temperatura, però es va disparar a l'Empordà, per exemple, la Bisbal d'Empordà, amb vent del sud, van arribar als 33 graus a Medinyà, els 32, que és una temperatura molt alta. Ja diem que això avui doncs baixarà amb un dia estable, amb un dia de sol. A la tarda alguns núvols poden progressar pel sud. Ens comença a arribar pluja per l'Ebre, per Tarragona, això queda molt lluny, però podria ser que ja la nit matinada comencés a ploure. I de fet aquest dimecres el temps canviarà. Matí, matinada, ja amb pluges, alguna tempesta que pot ser forta, litoral i prelitoral, sobretot cap a la selva, potser Osona, i destaquem doncs que les pluges podrien ser importants, fins i tot superar els 20 o 30 litres per metre quadrat. La tarda quedarà variable, núvols, clarianes, xàfecs, a qualsevol indret, tant a la costa com a l'interior, i per tant també podem rebre algun ruixat més per la Garrotxa. La fase màxima de pluja seria doncs la matinada i el matí d'aquest dimecres.
Gràcies, Dani. Titulars. El pal de telefonia mòbil situat al mig del carrer Girona de Maià de Montcal ja és història. D'aquesta manera, el municipi dona per acabades la primera part de les millores en aquest punt, que és la principal via del poble. Al mes de maig, les obres ja estaven completades, però un pal de telefonia ha estat obstaculitzant un dels carrers de la via durant tot aquest temps.
L'Ajuntament aquesta setmana ha aconseguit que els diversos operadors telefònics s'hagin posat d'acord per venir a retirar el pal de la via i reubicar-lo a un altre lloc.
Antavi Casadevall és l'alcalde de Maià de Montcal.
S'ha insistit? Sí, molt. Molt des del primer dia. Tant l'antic ajuntament, perdoneu, com l'actual. Els serveis tècnics van entrar primer en telefònica, tenia subcontractada el servei a una altra empresa, van fer la feina relativament ràpid dintre de la insistència, però llavors ens van trobar que hi havia tres o quatre companyies més que també penjaven d'aquest pal. Que ens va dir telefònica, és a dir, nosaltres ja hem fet la feina, però no podem retirar perquè si no trobem el servei d'aquestes companyies. Llavors es va insistir en aquestes companyies, es anaven vinguent a poc, es anaven traient els serveis i finalment hem aconseguit que totes fessin a la retirada d'això.
Estem a la setmana de la mobilitat i tenim males notícies perquè ha mort atropellat per un cotxe un ciclista de 70 anys al passeig de la Muralla de Camprodon.
Els fets han tingut lloc cap a un quart de set de la tarda i els serveis d'emergències no li han pogut salvar la vida.
Abans que sigui massa tard, cal prendre consciència sobre la importància que té la mobilitat sostenible i el reciclatge. Per aquest motiu, Ripoll proposa diverses activitats relacionades amb la cura del planeta.
Dins de la setmana de l'entorn, els agents de la policia local han visitat els alumnes de quart de primària dels centres educatius de la capital per parlar de l'educació viària al carrer.
De quart de primària, per ensenyar una mica als nens com s'han de moure per la via. Ja que aquests nens ja comencen a anar sols al col·le, també n'hi ha alguns que ja van amb patinet, amb bici, els ensenyem una mica com creuar els parcs de vianants per tal que no tinguin cap mena d'accident.
És una de les agents de la Policia Municipal d'Olot que ha participat en aquesta experiència. Per cert, parlant d'estudiants, Mieres tindrà llar d'infants el curs vinent.
És la intenció del municipi de cares al curs 2024-2025.
La seva directora és la Carme Teixidor.
Hem tingut molta sort que ens convenien les obres a l'escola i es van fer. Llavors, ara, durant un temps, estarem ben dotats a nivell d'infraestructures i de cares al curs que ve doncs, tenim el repte de començar la part de llar d'infants, llavors que també s'hauran de fer obres i bé, acollirem nens més petits.
I dos alumnes en situació de vulnerabilitat s'han inscrit a l'itinerari formatiu específic de l'aula d'hostaleria impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès.
La valoració és bona tenint en compte el poc temps que ha tingut l'Institut Abat Oliva per promoure la inscripció.
Escoltem a la Chantal Pérez, és la vicepresidenta del Consell Comarcal.
En aquest cas arrenca amb dos alumnes, però que es tracta d'una matrícula viva i que per tant pot ser que s'introdueixin o que vagin vinguent nous alumnes, que poden ser de la nostra comarca o de comarques veïnes, perquè si és cert que el Ripollès no teníem aquest itinerari, érem pràcticament l'única comarca que no ho tenia a la demarcació de Girona.
Temps ara pels esports amb la Unió Esportiva Olot, que arrenca la primera divisió femenina i ho fa com un coet.
Les olotines lideren la categoria després de marcar 8 gols en 2 partits.
I avui també us explicarem que la cursa de muntanya Taga 2040 ha tornat a ser una festa a Sant Joan de les Abadesses.
Una mica més de 300 corredors van participar en alguna de les 3 distàncies que va proposar l'organització, la Unió Excursionista de Sant Joan.
Escolteu els 5 minuts més. Són les primeres notícies del dia amb el suport de Garrotxa Activa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. El pal de telefonia situat al mig del carrer Girona de Maià de Montcal ja és història. S'acaba la primera fase de millora al carrer Gironès, la principal via del municipi. Al mes de maig les obres ja estaven completades, però un pal de telefonia de grans dimensions ha estat obstaculitzant un dels carrils de la via durant tot aquest temps. L'Ajuntament aquesta setmana ha aconseguit que els diversos operadors telefònics s'hagin posat d'acord per retirar el pal d'una vegada per totes de la via i reubicar-lo, Gerard Puigdemont, en un altre emplaçament.
La primera fase de les obres del carrer Girona de Maià de Montcal ja fa 5 mesos que van finalitzar, però un pal de telefonia impedia poder dir que estaven completades al 100%. Durant tota la primavera i tot l'estiu, els veïns del poble han hagut de conviure amb un pal de telefonia ubicat ben bé al mig del carril de sortida del poble. En parla l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall.
S'ha insistit, sí, molt, molt des del primer dia. Tant l'antic ajuntament, perdoneu, com l'actual. Els serveis tècnics van entrar primer en telefònica, tenia subcontractada el servei a una altra empresa, van fer la feina relativament ràpid dintre de la insistència, però llavors ens van trobar que hi havia 3 o 4 companyies més que també penjaven d'aquest pal. Ens va dir telefònic, és a dir, nosaltres ja hem fet la feina, però no podem retirar perquè si no traurem el servei d'aquestes companyies. Llavors es va insistir en aquestes companyies, anaven vinguent a poc, es anaven traient els serveis i finalment hem aconseguit que totes fessin a la retirada d'això.
I no ha estat fins aquest dilluns quan per fi s'ha tret el que era un obstacle enmig de la via i que ara es reubicarà provisionalment al costat del parc a l'espera de fer passar tot el cablejat de manera soterrada. Des del consistori asseguren que dins del mal era millor tenir el pal al mig de la calçada que treure ells pel seu compte amb el perill de deixar sense telèfon i sense internet els veïns durant tot aquest temps.
Era més important garantir el servei que retirar el pal. Al final, el pal sí que molesta, però és visible el primer moment que arribes amb el cotxe. És fàcil esquivar-lo, és fàcil esperar quan l'altre cotxe ve. No hi havia un perill de que pogués caure com per dir, ostres, això pot fer mal a algú. Per tant, per nosaltres era més important continuar amb el servei al poble que no treure el pal per evitar l'obstacle al mig del camí.
Més enllà de l'anècdota i el mal de cap, ara els veïns podran entrar i sortir tranquil·lament del poble sense haver de pensar amb el pal de telefonia que envaïa per complet un dels carrils de la via.
Males notícies a Camprodon. Mor atropellat per un cotxe un ciclista de 70 anys al passeig de la Muralla. Els fets han tingut lloc cap a 6:15 de la tarda d'aquest dilluns i els serveis d'emergències no li han pogut salvar la vida.
Un ciclista de 70 anys ha mort aquest dilluns després de ser atropellat per un cotxe a la localitat de Camprodon. Segons han explicat els bombers, els fets han tingut lloc poc després d'1:15 de la tarda al passeig de la Muralla. Per causes que s'investiguen, l'automòbil ha atropellat la bicicleta i el ciclista ha mort. Els serveis d'emergència s'han adreçat a l'indret del succés, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els bombers han enviat al lloc 4 dotacions, on també han actuat efectius del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
Estem immersos a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i abans de que sigui massa tard cal prendre consciència sobre la importància que té la mobilitat sostenible i el reciclatge. Per aquest motiu, Ripoll proposa diverses activitats relacionades amb la cura del planeta. Dins de la Setmana de l'Entorn, els agents de la policia local de Ripoll han visitat els alumnes de quart de primària dels centres educatius de la capital per parlar de l'educació viària al carrer. Paula Sayago.
El planeta no té una alternativa i per això cal conscienciar la ciutadania que cal ser curosos amb la mobilitat sostenible i el reciclatge. Ripoll té molt clar que abans que sigui massa tard s'ha de treballar. Per això el municipi s'ha endinsat en una nova Setmana de la Mobilitat i la Sostenibilitat i ho ha fet portant a terme diferents activitats. Una d'elles ha anat a càrrec de la policia local. Dos agents han visitat els centres educatius de primària per parlar amb els nens i nenes de l'educació viària al carrer. Així ho explica l'agent 1045 de la policia local de Ripoll.
De quart de primària, per ensenyar una mica als nens com s'han de moure per la via, ja que aquests nens ja comencen a anar sols al col·le, també n'hi ha alguns que ja van amb patinet, amb bici, i els ensenyem una mica com creuar els pas de vianants per tal que no tinguin cap mena d'accident, i també una mica els ensenyem les senyals de trànsit i el seu significat, ja que tinguin una mica d'idea de què volen dir cada senyal i es puguin moure sense dificultat per les vies i que vagin segurs i sense cap perill.
Tot i que aquesta proposta n'ha dirigida als alumnes de quart de primària, els agents recorden que un repàs d'educació viària tampoc aniria malament als més grans.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
En 3 minuts en punt, un quart de 9 del matí. Mieres tindrà llar d'infants el curs vinent. És la intenció del municipi de cares al curs 24-25. Ho ha explicat la directora, Carme Teixidor, en el marc de la celebració del 90è aniversari de la inauguració de l'escola del poble.
Actualment, l'escola Finestres de Mieres compta amb alumnes de P3 fins a 6è de primària. Aquest diumenge es van reunir exalumnes i membres actuals de l'escola en un dinar de germanor.
Informa Roger Isern.
90 anys d'escola al poble. No tots els municipis petits de Catalunya com Mieres tenen la sort de poder celebrar aquesta efemèride ni alhora poder dir que encara tenen escola. La despoblació dels pobles petits ha estat una de les causes de la desaparició de moltes d'aquestes escoles. Però el cas del poble Garrotxí és diferent. Aquest diumenge s'han celebrat els 90 anys de l'escola Finestres de Mieres. Gairebé un segle de vida que ha fet reunir professors, alumnes i antics membres al llarg d'aquestes 9 dècades d'escola. L'edifici, totalment renovat respecte a fa 90 anys, encara conserva els records d'aquells que algun dia hi van aprendre alguna cosa. Actualment hi cursen alumnes d'infantil 3 fins a 6è de primària. La gran novetat de cara el curs vinent i gran repte, segons l'actual directora Carme Teixidor, és tenir llar d'infants.
Hem tingut molta sort que ens convenien les obres a l'escola i es van fer. Llavors, ara, durant un temps, estarem ben dotats a nivell d'infraestructures i de cares al curs que ve, doncs, tenim el repte de començar la part de llar d'infants. Llavors, que també s'hauran de fer obres i bé, acollirem nens més petits.
En aquesta línia, els més petits també coincideixen que és molt important tenir escola al poble. Una de les actuals alumnes és l'Ona Vilamajor, que fa 2 anys que cursa a l'escola Finestres de Mieres.
Perquè, si no, doncs, hauríem d'anar o a Olot o a Banyoles, i doncs és important que estigui aquí perquè no haguem d'anar tan lluny.
Mieres espera que el curs vinent, el 2024-2025, pugui tenir llar d'infants i així comptar amb més cursos. Actualment es divideixen en 3, des d'infantil 3 a infantil 5, de primer a quart de primària i de 5è a 6è de primària.
2 alumnes en situació de vulnerabilitat s'han inscrit a l'itinerari formatiu específic de l'aula d'hostaleria impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès.
La valoració és bona tenint en compte el poc temps que ha tingut l'Institut Abat Oliva per promoure la inscripció.
Ens ho explica en Martí Palau.
El Consell Comarcal del Ripollès ha implantat enguany un IFE, un itinerari formatiu específic per donar un cop de mà a tots aquells alumnes d'entre 16 i 20 anys en situació de vulnerabilitat que vulguin entrar al curs d'hostaleria. Es tracta d'una iniciativa que, més enllà de donar oportunitats als qui més ho necessiten, també vol reforçar l'aula d'hostaleria, ja que recentment s'havia discutit la seva viabilitat. L'IFE està adreçat a joves del Ripollès, però també de les comarques veïnes, ja que ni la Garrotxa ni Osona ofereixen curs d'hostaleria. Chantal Pérez, vicepresidenta del Consell Comarcal, valora positivament l'inici d'aquest itinerari.
En aquest cas arrenca amb dos alumnes, però que es tracta d'una matrícula viva i que, per tant, pot ser que s'introdueixin o que vagin vinguent nous alumnes, que poden ser de la nostra comarca o de comarques veïnes, perquè si és cert que el Ripollès no teníem aquest itinerari, érem pràcticament l'única comarca que no ho tenia a la demarcació de Girona, va vinculat amb l'àmbit d'hostaleria i, en conseqüència, doncs, com que les altres comarques tenen altres itineraris, podrien cridar que algú que estigui interessat en aquest tema de l'hostaleria vinguin aquí a fer-lo.
L'Institut Abat Oliva va demanar crear 6 places per aquest curs per tenir marge en cas que hi hagi demanda a mesura que avancin els mesos. Cal tenir en compte que sovint alguns alumnes opten per altres itineraris, però més tard s'afegeixen al curs d'hostaleria. En qualsevol cas, es calcula que durant el curs, com a mínim, es cobreixin 4 places de les 6 que hi ha disponibles. D'altra banda, el Consell Comarcal vetllarà perquè s'implanti un curs de cures a la comarca a causa de la creixent demanda de serveis sociosanitaris.
Gràcies, Martí. És un quart de nou.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
A Camprodon continuen recaptant diners per arreglar l'ermita de Sant Antoni, greument afectada per un llamp que hi va caure el mes de juny. Necessiten 23.000 euros per arreglar l'edifici. Jordi Altesa.
27 quilos d'arròs han estat l'epicentre de la festa que s'ha organitzat a Camprodon per intentar arreglar els danys que té la malemàtica ermita de Sant Antoni. Des que el passat mes de juny, un llamp va impactar a l'edifici. Aquest va danyar tot el circuit elèctric i també part del teulat. El pressupost de reparació s'enfila per sobre dels 23.000 euros, ho explica el president del patronat dels Amics de Sant Antoni, Antoni Santoro.
Puja força. A nosaltres vam fer un pressupost, teníem un pressupost de 23.000 euros, sense IVA. I el bisbat, el seguro del bisbat, doncs ens ha donat un tant, però no arribem gaire enlloc, perquè ens fan assegures tota la instal·lació elèctrica, el que ens conta ell. Que tenim altres coses i això, i a partir d'aquí doncs fem una mica de recapte per veure on podem arribar nosaltres.
Per tal d'ajudar a recollir diners, han fet un seguit d'activitats que han aglutinat sota el nom de Rellamp de Festa, amb propostes per la mainada, rifes de mig xai i un tortell a banda de sardanes i venda d'espelmes.
240 per 9 euros, han acabat bé, hem fet fila zero, gent que no ha pogut venir a dinar, però ha col·laborat. I aquí nosaltres doncs, venem espelmes, després de les espelmes, doncs, les rifes que t'he comentat.
La rebuda ha superat les expectatives dels organitzadors.
Bé, molt bé, molt bé. Molta acceptació del poble, de la gent que no és del poble i de tot arreu. Vull dir que, de moment, molt bé, molt bé. Jo no m'esperava tant, la veritat.
El patronat d'Amics de Sant Antoni de Camprodon també fa activitats al llarg de l'any, com la neteja i tasques de manteniment per arreglar un cim molt estimat per camprodonins i visitants.
I ja no marxem gaire lluny perquè la 31a Festa del Bolet de 7 Cases ha evidenciat de nou la realitat d'aquesta temporada.
Els micòlegs han tingut els bolets suficients per poder fer la mostra, però tampoc per molt més, i és que la falta de precipitacions està jugant en contra i si en les setmanes que venen no arriben les pluges, la temporada continuarà sent força negativa.
Els bolets i la pluja van plegats i enguany sembla que la falta de precipitació en jugarà en contra dels boletaires. Tot i que les previsions per la temporada no són optimistes, 7 Cases ha tirat endavant la 31a Festa del Bolet. I aprofitant les pluges dels últims dies, han tingut prou per fer la recerca, exposició i classificació dels bolets, una de les activitats més consolidades al cartell. Així ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Micologia, Jordi Rius.
Bueno, la temporada, doncs, bastant justa, perquè fins ara fa poc que no havíem tingut pluges i sabem que els bolets van rere les pluges. Llavors, doncs, ha plogut una miqueta doncs, aquest any per aquestes conrades de 7 cases i ha sortit alguna cosa, que passa que no esperem massa quantitat, però vaja, sí que almenys per tindre una mostra per l'exposició en tindrem prou.
El Ripollès és la comarca de Catalunya amb més varietat de bolets per la diversitat dels boscos. Per això els micòlegs insisteixen com, davant el dubte de si és o no tòxic, la millor opció és deixar-lo allà on és.
Les estacions d'esquí gironines tanquen la temporada d'estiu amb un augment de visitants després d'un hivern especialment fluix. Les altes temperatures, que van fer disminuir la venda de forfets per falta de neu, han afavorit ara aquests destins. En parlarem a partir de quarts de 9 del matí amb l'Enric Serra, director de Vallter 2000, que vindrà a esmorzar amb nosaltres. A Olot, l'Espai Cràter presentarà dues experiències noves pels visitants durant l'any 2024.
Un nou videomapping sobre el talús i un cub immersiu seran els canvis importants que es duran a terme durant l'any vinent en el Centre de Referència en Volcans, Ciència i Societat de la ciutat d'Olot.
Ja ha pogut veure com seran tots aquests nous muntatges la Sílvia Martí.
L'Espai Cràter tindrà l'any vinent dues experiències noves pels visitants. En primer lloc, un videomapatge sobre el talús que s'inaugurarà a principis de l'any 2024. Aquest projecte serà possible gràcies a una subvenció del 70% per part de la Generalitat de Catalunya sobre el cost total de 35.000 euros. L'objectiu del videomapatge és ser l'element central de l'exposició i aconseguir fer l'explicació de la formació del volcà Puig del Roser i del volcanisme d'Olot a partir d'una experiència immersiva i pedagògica. La segona novetat té previst estrenar-se el juny del 2024 i es tracta d'un cub immersiu. Aquesta nova activitat té un cost total de 270.000 euros i serà possible gràcies als fons de Next Generation. Aquest espai permetrà als visitants viure una experiència totalment immersiva per conèixer l'activitat eruptiva dels diferents indrets del món, incidint sobretot amb la de la Garrotxa. Ho explica Xevi Cullell, director de l'Espai Cràter.
És interessant explicar-ho perquè d'alguna manera podem demostrar que les activitats eruptives d'arreu són diferents i fins i tot a la Garrotxa no només hi ha hagut una activitat eruptiva sinó que n'hi ha de diferents. Hi ha diferents elements que ho expliquem en l'exposició que configuren aquesta tipologia d'activitat eruptiva, no? I per tant és interessant a nivell pedagògic però també a nivell experiencial.
Aquestes dues novetats seran una aposta molt important pel centre i no es preveu cap novetat més d'aquest nivell fins d'aquí a 3 o 4 anys. Enguany, en l'àmbit tecnològic s'està fent una millora tècnica de la sala amb una empresa que s'encarrega del seu manteniment.
I ara és el moment de passar per la cuina, perquè la novena edició del petit format arriba amb noves ubicacions com l'estudi de Noni Barea com a principal novetat. Enguany estarà formada per 5 espectacles molt diferents, entre els quals hi ha, doncs, diverses propostes culinàries. Aniol, explica'ns.
Doncs Joel, falta poc més d'un mes perquè arranqui una nova edició del petit format. Enguany, el Festival de Teatre començarà el dijous 23 de novembre i durarà 4 dies. Aquesta novena edició comptarà amb 5 propostes ubicades en diferents espais. El primer serà l'obra interpretada per Pere Quilloé, el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que es durà a terme al Teatre Principal d'Olot. El segon dia serà el torn de Loquamoris a l'Orfeó Popular Olotí. Ja dissabte hi haurà un espectacle a càrrec d'un conjunt italià, Teatro de Mangiare, que sorprendrà a la majoria del públic. A més, el dissabte també hi haurà l'obra Silencio a la Sala al Turín. Per tancar el Festival de Teatre, el diumenge serà el torn d'una de les novetats. Per primera vegada, l'estudi de Noni Barea serà una de les ubicacions del format que enguany acollirà l'obra Costura. El director artístic del petit format, Joan Martí, destaca l'obra Teatre de Mangiare per la seva singularitat.
És una obra molt especial perquè es tracta de sopar i de dinar amb ells. El dissabte es farà un dinar i al vespre un sopar per a 30 persones, que mentre sopes que ells t'estan fent el sopar, o sigui, fan pasta i fan una mica d'entrants amb aigua i vi, i ells t'estan explicant la seva història. Que la seva història és molt curiosa perquè són uns intèrprets italians que en un dia es devien, m'imagino jo, cansar d'interpretar i de fer teatre i se'n van anar a viure en una granja, la granja de l'Ariete, i allà van començar a fer productes seus ecològics per ells i per vendre.
Les entrades per la novena edició del petit format estan disponibles des d'aquest dimarts i es poden comprar a través de la web del mateix festival.
Temps ara pels esports. El pilot Martí Vayreda tanca un dels millors cursos de la seva trajectòria. Reconeix que tot i la lesió al menisc ha fet una temporada molt bona. Destaca per sobre dels altres podis el tercer lloc al Mundial, la competició més important de la temporada en bici trial. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Una temporada molt bona. Així defineix el curs el pilot Martí Vayreda. L'Olotí ha tancat l'any aquest setembre amb una quarta posició a la Copa del Món de Dinamarca i un cinquè lloc al Campionat d'Europa d'Eslovàquia. En les dues competicions, sensacions molt semblants, perquè en les dues es va quedar molt a prop del podi. Vayreda fa un balanç molt bo de la temporada i destaca, sobretot, la medalla de bronze que es va penjar al Mundial de Glasgow en la considerada competició més rellevant de l'any.
Sempre he estat allà, no?, tota aquesta temporada, no? Si tu mires la primera Copa del Món a Vic, vaig quedar tercer, però a 10 punts del segon, que també va ser una tonteria que perds punts i ja quedes tercer. A França vaig quedar cinquè, però amb els mateixos punts que el segon, o sigui, tot empatat. I aquesta última Dinamarca, no?, he quedat quart, però amb els mateixos punts que el tercer.
El pilot Martí Vayreda té clar el pròxim gran repte: aconseguir passar de ser un pilot fix a les finals a ser-ho també al podi de cada competició.
La Unió Esportiva Olot arrenca la primera divisió femenina com un coet.
Les olotines lideren la categoria després de marcar 8 gols en 2 partits.
Sembla que el retorn a primera divisió femenina li ha provat a la Unió Esportiva Olot. 2 partits, 2 golejades. Les jugadores d'Eduardo García han marcat 8 gols en els primers 2 partits. No n'han encaixat cap i s'han situat líders a la taula. En el primer partit de Lliga al camp del Sant Gabriel, victòria per 0-4. El mateix resultat que en el primer maig disputat a l'estadi municipal com a local contra el Vic. El tècnic de les olotines, Eduardo García, de fet, apunta que, tot i ser un equip acabat d'ascendir, la idea és moure's a la part alta de la taula.
Este año tenemos un nuevo proyecto. Las intenciones son las mateixas, pelear la parte alta de la taula, pero nosotros estamos mentalizados en nuestra feina y yo creo que han salido a dar la cara molt bé las noies, demostrando lo que volem aquesta temporada, ¿no?
Les noves incorporacions, de moment, com les d'Aricat, Enia López i Núria Merchant, estan donant els seus fruits.
A Sant Joan de les Abadesses, la cursa de muntanya Taga 2040 torna a ser una autèntica festa, Roger Saladrigues.
Els atletes Albert García i Martí Lázaro van protagonitzar la imatge de la jornada travessant plegats la línia de meta de la distància llarga de la cursa de muntanya Taga 2040. Els dos corredors van completar el recorregut de gairebé 28 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu en 2 hores 52 minuts i 55 segons. En tercera posició va entrar l'esportista local David Rovira, que va ser ovacionat pel públic en els últims metres. El Sant Joaní va entrar a meta 4 minuts i 13 segons més tard que els dos primers classificats. En dones, la victòria va ser per l'osonenca Anna Pujol amb un temps de 3 hores 37 minuts i 28 segons. La segona posició va ser per Maria Miró i la tercera per Marta Puig. En la modalitat de 15 quilòmetres en homes, la victòria va ser per Adriana Barrete en 1 hora, 23 minuts i 8 segons, mentre que en dones, Neus Guinovart va pujar fins a l'esgrau més alt del podi per anar al cronòmetre en 1 hora, 36 minuts i 16 segons. Pel que fa als guanyadors de la distància més curta de 9 quilòmetres, van ser Carles Boix i Clàudia Llessull.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens acostem ja al punt exacte de 9:15 del matí. Amb sols 3 minuts ja hi serem.
Clínica Bofill a Olot, l'atenció sanitària privada de la Garrotxa. Treballem amb les principals mútues i assegurances privades. Disposem d'11 consultoris, urgències mèdiques continuades, radiologia, ecografies, anàlisis clíniques, quiròfan de cirurgia de consultori. Obrim de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. Ens trobareu al costat del Museu dels Sants, al carrer Marià Vayreda 12. I a l'antiga Acadèmia Fornos. Trobaràs el servei de fisioteràpia i rehabilitació i el nou centre de desenvolupament infantojuvenil 5. Demana cita prèvia a través de l'app de la Clínica Bofill o al 972 62 45 33.
Martina, ja tornem a ser setembre. Ja has pensat a quina extraescola vols anar?
Mama, vull anar a robòtica. En Lluís, en Fèlix i l'Abril s'ho passen molt bé.
A Olot fan robòtica?
Mama, clar, a Innova Didàctic.
Doncs ara hi truco. 972 27 39 81.
Innova Didàctic, digui'm.
A Innova Didàctic estem preparant les extraescolars. A partir de 4 anys, vine a les extraescolars de robòtica de dilluns a dijous. Escull l'activitat que més s'adapta a tu i aprèn a través de les últimes novetats. Més info a innovadidàctic.com i al carrer Macedònia 1 d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Jornada de portes obertes a les botigues de Fontfreda Pintures. A Vic, dijous 21, a Olot, dimecres 27 i dijous 28 de setembre, a Figueres. Per a professionals, amb moltes novetats, ofertes irresistibles i un sorteig entre tots els assistents. Amb la col·laboració de Festool, TV, Dimaner, Karcher, Isabel, Easy Floor i moltes més. Aquest setembre, vine a la jornada de portes obertes de Fontfreda Pintures. Més info a l'Instagram.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Bon dia i bona hora, són 9:15.
5 minuts més.
Benvinguts a aquest dimarts 19 de setembre del 23. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que el dia va de tot això que us expliquem ara. I és que per saber de què va el dia, heu d'escoltar el 5 minuts més. El pal de telefonia situat al mig del carrer Girona de Maià de Montcal, Aniol Puigverd, bon dia i bona hora de nou.
Molt bon dia, Joel.
Ja és història. D'aquesta manera, Maià de Montcal dona per acabades la primera fase de les obres del carrer Girona, la principal via del poble. Escoltem l'alcalde del municipi, Tavi Casadevall.
T'ha insistit? Sí, molt. Molt des del primer dia. Tant l'antic ajuntament, perdoneu, com l'actual. Els serveis tècnics van entrar primer en telefònica, tenia subcontractada el servei a una altra empresa, van fer la feina relativament ràpid dintre de la insistència, però llavors ens van trobar que hi havia 3 o 4 companyies més que també penjaven d'aquest pal. Que ens va dir telefònica, és a dir, nosaltres ja hem fet la feina, però no podem retirar perquè si no traurem el servei d'aquestes companyies. Llavors es va insistir en aquestes companyies, anaven vinguent a poc, es anaven traient els serveis i finalment hem aconseguit que totes fessin a la retirada d'això.
I és que ja se sap, de vegades haver de parlar amb les grans companyies de telefonia és un autèntic pal. Males notícies a Camprodon. Mor atropellat per un cotxe un ciclista de 70 anys al passeig de la muralla de Camprodon.
Els fets han tingut lloc cap a 6:45 de la tarda i els serveis d'emergències no li han pogut salvar la vida.
Abans que sigui massa tard, cal prendre consciència sobre la importància que té la mobilitat sostenible i el reciclatge. Per això, a Ripoll proposen diverses activitats relacionades amb la cura del planeta.
Dins de la Setmana de l'Entorn, els agents de la policia local han visitat els alumnes de quart de primària dels centres educatius de la capital per parlar de l'educació viària al carrer.
Una de les agents participants és la 45.
De quart de primària, per ensenyar una mica als nens com s'han de moure per la via, ja que aquests nens ja comencen a anar sols al col·le, també n'hi ha alguns que ja van amb patinet, amb bici, i els ensenyem una mica com creuar els parcs de vianants per tal que no tinguin cap mena d'accident, i també una mica els ensenyem les senyals de trànsit i el seu significat, ja que tinguin una mica d'idea de què volen dir cada senyal i es puguin moure sense dificultat per les vies i que vagin segurs.
Setmana Europea de la Mobilitat, la que estem immersos en aquest moment. No deixem encara l'educació perquè Mieres tindrà llar d'infants el curs vinent.
I és la intenció del municipi de cares al curs 2024-2025.
De fet, aquest cap de setmana s'ha celebrat el 90è aniversari de la inauguració de l'escola del poble i una de les mestres que hi ha treballat, ja jubilada, ens explica com era ser mestra abans.
Era un tarannà molt semblant. Els alumnes, nosaltres ho vam pujar, de fet érem dos mestres i era com una família i compartíem moltes coses, moltes matèries, també fèiem grans, petits i tot això ens va anar ajudant a evolucionar i anar creixent de mica en mica. Van ser anys, molt macos.
A Ripoll, dos alumnes en situació de vulnerabilitat s'han inscrit a l'itinerari formatiu específic de l'aula d'hostaleria impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès.
La valoració és bona tenint en compte el poc temps que ha tingut l'Institut Abat Oliva per promoure la inscripció.
Escoltem a la Chantal Pérez, és la vicepresidenta del Consell Comarcal.
En aquest cas arrenca amb dos alumnes, però que es tracta d'una matrícula viva i que, per tant, pot ser que s'introdueixin o que vagin vinguent nous alumnes, que poden ser de la nostra comarca o de comarques veïnes, perquè si és cert que el Ripollès no teníem aquest itinerari, érem pràcticament l'única comarca que no ho tenia a la demarcació de Girona, va vinculat amb l'àmbit d'hostaleria i en conseqüència, doncs, com que les altres comarques tenen altres itineraris, podrien cridar que algú que estigui interessat en aquest tema de l'hostaleria vinguin aquí a fer-lo.
I de Ripoll marxem cap a Camprodon perquè continuen recaptant diners per arreglar l'ermita de Sant Antoni. Aquesta ermita va quedar greument afectada per un llamp que hi va caure el mes de juny. Necessiten 23.000 euros per arreglar-la.
Puja força. A nosaltres vam fer un pressupost, teníem un pressupost de 23.000 euros, sense IVA. I el bisbat, el segur del bisbat, doncs ens ha donat un tant, però no arribem gaire enlloc, perquè ens fan tota, assegures tota la instal·lació elèctrica, el que ens conta ell. Que tenim altres coses i això, i a partir d'aquí doncs fem una mica de recapte per veure on podem arribar nosaltres.
Són paraules de l'Antoni Santoro, que és president del Patronat dels Amics de Sant Antoni de Camprodon. I no deixem encara iniciatives que posen de manifest la situació per la que estem passant en matèria mediambiental. La 31a Festa del Bolet de Set Cases ha evidenciat de nou la realitat d'aquesta temporada.
Els micòlegs han tingut els bolets suficients per poder fer la mostra, però tampoc per molts més, i és que la falta de precipitacions està jugant en contra, i si en les setmanes que venen no arriben les pluges, la temporada continuarà sent força negativa.
El vicepresident de la Societat Catalana l'Anna de Micologia és en Jordi Rius.
Bueno, temporada, doncs, bastant justa, perquè fins ara fa poc que no havíem tingut pluges i sabem que els bolets van rere les pluges. Llavors, doncs, ha plogut una miqueta, doncs, aquest any per aquestes monrades de Set Cases i ha sortit alguna cosa, que passa que no esperem massa quantitat, però, vaja, sí que, almenys, per tindre una mostra per l'exposició, en tindrem prou.
Les estacions d'esquí gironines tanquen la temporada d'estiu amb un augment de visitants després d'un hivern especialment fluix. Les altes temperatures que van fer disminuir la venda de forfets per falta de neu han afavorit ara aquests destins. En parlarem d'aquí uns instants amb l'Enric Serra, director de Vallter 2000. I l'Espai Cràter presentarà dues experiències noves pels visitants l'any 2024.
Un nou videomapping sobre el talús i un cub immersiu seran els canvis importants que es duran a terme durant l'any vinent en el Centre de Referència en Volcans, Ciència i Societat de la ciutat d'Olot.
El seu responsable és en Xevi Culler.
És interessant explicar-ho perquè d'alguna manera podem demostrar que les activitats eruptives d'arreu són diferents. I fins i tot a la Garrotxa no només hi ha hagut una activitat eruptiva, sinó que n'hi ha de diferents. Hi ha diferents elements, que ho expliquem en l'exposició, que configuren aquesta tipologia d'activitat eruptiva, no? I per tant és interessant a nivell pedagògic, però també a nivell experiencial.
I la novena edició del petit format arriba amb noves ubicacions, com l'estudi de Noni Barea com a principal novetat.
Enguany estarà formada per 5 espectacles molt diferents entre ells, repartits en els 4 dies de festival.
De fet, destaquen des de la direcció que l'espectacle Teatro di Mangiare és un dels més especials d'aquesta convocatòria.
És una obra molt especial perquè es tracta de sopar i de dinar amb ells. El dissabte es farà un dinar i al vespre un sopar per a 30 persones, que mentre sopes que ells t'estan fent el sopar, o sigui, fan pasta i fan una mica d'entrants amb aigua i vi, i ells t'estan explicant la seva història. Que la seva història és molt curiosa perquè són uns intèrprets italians que en un dia es devien, m'imagino jo, cansar d'interpretar i de fer teatre, i se'n van anar a viure en una granja, la granja de l'Ariete, i allà van començar a fer productes seus ecològics per ells i per vendre.
I en esports, Martí Baireda tanca un dels millors cursos de la seva trajectòria.
Reconeix que, tot i la lesió al menisc, ha fet una temporada molt bona.
Sempre he estat allà, no?, tota aquesta temporada, no? Si tu mires la primera Copa del Món a Vic, vaig quedar tercer, però a 10 punts del segon, que també va ser una tonteria, que perds punts i ja quedes tercer. A França vaig quedar cinquè, però amb els mateixos punts que el segon, o sigui, tot empatat. I aquesta última Dinamarca, no?, he quedat quart, però amb els mateixos punts que el tercer.
La Unió Esportiva Olot arrenca la primera divisió femenina i ho fa com un coet.
Les olotines lideren la categoria després de marcar 8 gols en 2 partits.
Escoltem el seu tècnic, és l'Eduardo García.
Este año tenemos un nuevo proyecto, las intenciones son las mateixas, pelear la parte alta de la tabla, pero nosotros estamos mentalizados en nuestra feina y yo creo que han salido a dar la cara molt bé las noies, demostrando lo que volem aquesta temporada, ¿no?
I la cursa de muntanya Taga 2040 torna a ser una festa a Sant Joan de les Abadesses.
Una mica més de 300 corredors van participar en alguna de les 3 distàncies que va proposar l'organització La Unió Excursionista de Sant Joan.
És l'actualitat del dia amb Garrotxa Activa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I de què va el dia Catalunya, Espanya i el món? Doncs la votació pel català a Europa camí de quedar-se en un debat constructiu.
El president Pere Aragonès defensa l'oficialitat del català a la Unió Europea com a oportunitat per corregir una greu anomalia històrica.
La crònica de Catalunya, Espanya i el món amb el suport de DAIFE. El dèficit fiscal el més alt en 20 anys, segons el govern, 22.000 milions.
Els diners que els ciutadans de Catalunya aporten a l'Estat i que ja no tornen suposen el 10% del PIB, segons els càlculs del Departament d'Economia.
Els Mossos expulsen els 6 agents condemnats per l'agressió racista a Sant Feliu Sasserra.
Aquest dilluns s'ha sabut la sentència amb una pena mínima per als agents d'un any de presó i 6 mesos d'inhabilitació.
A la pàgina internacional, els Estats Units perden un avió militar d'última generació i demanen ajuda per trobar-lo.
I de fet, hi ha mofa a les xarxes perquè no es pugui localitzar un F-35 de 75 milions d'euros que forma part d'un dels programes d'armament més avançats i cars del món.
Nens de 3 anys entre els 12.600 menors no acompanyats arribats a Lampedusa des del gener.
Save the Children alerta que molts han patit un tracte inhumà en la ruta migratòria i demana que es creï una xarxa de centres d'acollida per tot Itàlia per protegir-los.
Incendi i actes vandàlics en escoles belgues contra l'educació sexual obligatòria.
Una campanya llançada per l'ultradreta catòlica i moviments musulmans, entre d'altres, ha reunit 1.500 persones en una manifestació contra un decret aprovat a la part francòfona del país.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Anem a les temperatures, Aniol. Amb quins valors ens llevem aquest matí?
Doncs, Joel, avui ens llevem temperatures més fresques. Tenim, per exemple, 4 graus a la Vall de Núria, tenim 10 graus a Ribes de Freser, 11 graus a Ripoll, 13 a Das, 15 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 16 graus a la Vall d'en Bas, Santa Pau, Mieres i Anglès, 17 graus a Girona, 19 graus a Castellfollit de la Roca, 21 graus a Olot i a Banyoles i 23 a Figueres i a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Durant les pròximes hores notarem que baixa la temperatura. Aquesta baixada serà una mica transitòria fins demà, però demà passat podria ja pujar la temperatura mínima. Bé, per exemple, ahir la mínima va ser de 17 a Olot, amb una màxima de 26, igual que Vic, 17 i 26, a Puigcerdà 12 i 21 es va notar la refrescada muntanya, el Pirineu, a Sant Pau de Segúries, el Ripollès, 13 i 23, pel que fa a temperatura, però es va disparar a l'Empordà, per exemple, la Bisbal d'Empordà, amb vent del sud, van arribar als 33 graus, a Medinyà, els 32, que és una temperatura molt alta. Ja diem que això avui doncs baixarà amb un dia estable, amb un dia de sol, a la tarda alguns núvols poden progressar pel sud, ens comença a arribar pluja per l'Ebre, per Tarragona, això queda molt lluny, però podria ser que ja la nit matinada comencés a ploure. I de fet aquest dimecres el temps canviarà, matí, matinada, ja amb pluges, alguna tempesta que pot ser forta, litoral i prelitoral, sobretot cap a la selva, potser Osona, i destaquem doncs que les pluges podrien ser importants, fins i tot superar els 20 o 30 litres per metre quadrat. La tarda quedarà variable, núvols, clarianes, xàfecs a qualsevol indret, tant a la costa com a l'interior, i per tant també podem rebre algun ruixat més per la Garrotxa. La fase màxima de pluja seria doncs la matinada i el matí d'aquest dimecres.
Peixos is my dum dum dum, peixos is my dum dum dum, peixos is my dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Escolteu els 5 minuts més, 2 minuts i 3 quarts de 9. És hora d'esmorzar. A aquesta hora hem convidat a l'Enric Serres, el director de Vallter 2000. Què tal, Enric? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. L'hem convidat perquè les estacions d'esquí gironines tanquen la temporada d'estiu amb un augment de visitants després d'un hivern especialment fluix. Les altes temperatures que van fer disminuir la venda de forfets per falta de neu ara han afavorit aquests destins. Enric, estem davant d'un canvi de tendència, és a dir, les estacions d'esquí deixen de ser estacions d'esquí per convertir-se en estacions de muntanya?
Bé, nosaltres, de fet, de sempre hem dit que érem una estació de muntanya. Ja no només que a l'estiu també tinguem activitat, sinó que el propi hivern generem també altres activitats que no són pròpies les que coneixem de l'esquí, no? Pensa que cada vegada hi ha un canvi de tendència de la gent al fet d'anar a la muntanya a fer altres activitats, que sigui, doncs, no sé, tenim una pista de trineus, tenim una zona lúdica, tenim gent que ve a fer raquetes, tenim gent que ve a fer esquí de muntanya, i a l'estiu, lògicament, això es nota també, a l'estiu hi ha diferent tipologia de gent, gent que ve a fer, doncs, a caminar amb família, gent que puja al telecadira, gent que ve a fer bicicleta. La veritat és que intentem desestacionalitzar ja fa temps al màxim i intentar, doncs, tenir una oferta els 365 dies a l'any, si podem.
De totes maneres, Enric, tal com estan anant les coses i amb el cor a la mà, què sortirà més a compte? Mantenir l'estació oberta a l'hivern o mantenir-la oberta a l'estiu?
Bé, lògicament el volum de gent i el volum de negoci, per entendre'ns, que en aquests moments tenim a l'hivern, no és comparable encara a l'estiu. Per nosaltres, el fet de ser una estació pública, de la mà de ferrocarrils i tal, el que intentem és generar riquesa al territori. Intentem obrir el màxim de dies possibles perquè gent que estigui al Ripollès o gent que estigui a la vall de Camprodon o estigui també una alternativa més, no? I si aquesta gent que puja, doncs, a més, fa estar d'aquí, genera negoci als hotels, es para a dinar i té un atractiu més que fer a la vall, doncs per nosaltres, doncs, és la raó de ser, no? També.
En aquest sentit, el perfil de visitant és diferent al que ve a l'estiu?
Sí, és diferent. L'estiu pensa que ve... De fet, nosaltres ja, inclús a l'hivern, som una estació familiar. Hi ha molta gent, la frase típica d'aquelles, hòstia, jo, Vallter, vaig començar a esquiar, o tal, vaig venir amb els meus fills, o amb la meva família, o m'hi duien els meus pares. L'estiu també és així, no? És molt familiar, hi ha moltes famílies que venen, no? Però ara, amb les noves formes o els nous esports o aquesta nova filosofia que la gent té de lleure, sí que també veiem, doncs, una tipologia de visitant que ve molt, doncs, a fer esport, a fer entrenar-se, a córrer, a caminar, a fer bici, el que et deia abans, o la vessant més esportiva, no? Que també hi ha la lúdica que es pot fer familiarment, no? En aquest cas coincideix bastant estiu i hivern.
Per tant, si és un públic tan familiar, moltes vegades no va prou preparat, no?, per anar a l'alta muntanya.
Bueno, nosaltres, quan diem familiar, és el que seria ben bé l'entorn de l'estació. Llavors hi ha el tema aquest de que estem a alta muntanya, gent que ja es dedica ja des de la base de l'estació a pujar aquests cims més alts. Pensa que estem a la base de l'estació està a 2.100 metres, a partir d'allà en amunt tenim cims que volten quasi bé els 2.700, 2.800, els canvis de temps són sobtats. Sí, hi ha gent que a vegades el fet que la carretera arribi tan amunt també el sorprèn, això, no? Crec i que la tendència és que cada vegada menys, però no deixa de que amb el volum de gent que hi ha sempre enganxi, no?
Estem parlant amb l'Enric Serres, el director de Vallter. L'hem convidat avui al programa perquè les estacions d'esquí gironines veuen com van canviant la tendència. Ja no són estacions d'esquí, sinó que són estacions de muntanya. Ha estat una sorpresa per vosaltres aquests últims anys veure que a l'estiu també hi ha possibilitat d'explotar precisament aquesta estació de muntanya, perquè anys enrere estava simplement tancat durant el període de calor a l'espera de que caiguessin les nevades. Us ha sorprès tenir aquest potencial dintre de les vostres pròpies infraestructures?
No, mira, aquí perdona que faci un petit incís. Nosaltres tenim activitat a l'estiu des de l'any 91. O sigui, quan es va inaugurar el telecadira Pujol Planella, que puja a la cota més alta de l'estació i tenim un petit restaurant, que és la cafeteria d'Alçada de les Marmotes, que va ser doncs, molt de temps la cafeteria més alta de Catalunya, per dir alguna cosa. I tenim allà a la vora mateix tenim el naixement del Ter. Sempre a l'estiu, període d'estiu, sobretot juliol i agost, hem tingut aquesta activitat. El que sí és cert, i com molt bé dius tu, és que abans ens limitàvem molt només a l'obertura del Ter de Cadira i a pujar gent a dalt per fer doncs, la visita a la cafeteria aquesta, al naixement del Ter, i ara ho hem envoltat i com bé deies, no, els últims 6-7 anys enrere, hem envoltat això de diferents activitats perquè sí que ja hem vist una tendència molt a l'alça de cada vegada anar més gent a la muntanya, sobretot a l'estiu, i diferent tipus de tipologia de visitant disposat a fer diferent tipus d'activitat. Ja no només és caminar o no només és estar doncs, a la natura, sinó que aquestes més vessants més esportives, no? Com et deia, el ciclisme tot el boom de ciclisme ja sobretot a la província de Girona i a nivell estatal, lògicament també, doncs aprofitant-ho també doncs, amb l'arribada de la volta, amb l'organització d'una cursa cicloturista. O sigui, sempre posar la vessant més esportiva a l'abast de la gent de peu, per entendre's, no? Amb el running igual, no? La vessant més lúdica, que seria més la caminada familiar, doncs també amb l'organització d'una gran prova de running, com és la Marrana, que té més de 600 o 700 inscrits cada any, doncs també senyalitzant aquests circuits, posar-los més amb les plataformes digitals, Wikiloc, Strava, etc., doncs més a l'abast de tot el públic que pugui fer doncs, la vessant esportiva o la vessant més lúdica, no? Amb aquest aspecte, doncs sí, no? Cada vegada intentem oferir més possibilitats de lleure doncs, a tots els visitants.
Enric, el que segurament ara molts esquiadors deuen estar pensant és bé, i quan calculen, ja sé que la pregunta és molt difícil de respondre, però quan calculen obrir les estacions d'esquí ja pròpiament dites?
Nosaltres sempre tenim un calendari establert i teòric, perquè depèn molt de la neu, no? Però nosaltres considerem aquesta temporada que ve doncs, l'obertura divendres 1 de desembre, just abans del cap de setmana d'encarar el magnífic pont de la Puríssima, que sempre, és, si hi ha neu, és molt bo per nosaltres i per la gent. Però, Joel, si ens neva 15 dies abans, intentarem avançar l'obertura.
Evidentment.
I el tancament està pensat sempre doncs, el dilluns de Pasqua, no? A l'1 d'abril. Però si tenim doncs, molta neu, és possible que potser s'allargui un cap de setmana més. No? Això sempre dependent una mica de la neu.
Alguna sorpresa de cara a la nova temporada d'esquí?
Bueno, nosaltres sempre cada any tenim un pla d'inversió, que moltes coses és sempre, doncs, no poder, doncs, ara, aquest moment, dir, doncs, no, hem fet una gran inversió amb un gran remuntador, de moment, però sí que hi ha moltes coses, no? Hem fet arranjament de pista, sobretot, amb temes de perquè la neu duri més, hem arreglat algun talús de la carretera, hem adquirit una màquina de trepitjar nova perquè la qualitat de la neu sigui cada vegada millor. Hi ha remodelacions doncs, a la cuina del restaurant, hem fet també, estem treballant ara en aquests moments doncs, amb la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics, estem també en un tema de canviadors inclusius, amb la remodelació de tot el que serien els serveis de l'estació. Bueno, ens anem fent moltes coses cada any, que a vegades són coses que el propi esquiador doncs, potser no les nota perquè quan arriba està tot nevat i tal, però que fan, sens dubte, que millori doncs, l'oferta de producte.
Enric Serra, director de Vallter, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i per venir a esmorzar amb nosaltres. La propera cita ja la farem a l'estació més alta a la cafeteria més alta de Catalunya, que està a l'estació de Vallter 2000.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu, bon dia i bona hora. L'esmorzar de cada matí amb el suport de Tweeting.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracte fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-25-24-25.
3:15 de nou. No guide. Aquesta cançó que és com un cop de martell després de tot un estiu d'haver-la d'aguantada als tiets, avui la sentim de fons perquè els tiets són notícia, Aniol.
Doncs sí, Joel, són notícia perquè actuaran per primera vegada, fan un salt internacional i ho faran a la Sala Scala de Londres. I fan realitat, per cert, el treball de final de grau del cantant Xavier Coca. I per què dic això? Doncs perquè, segons ha explicat a les seves xarxes socials el cantant, el seu treball de final de grau ara fa 5 anys era un projecte de com fer que la banda de tiets actués precisament en aquesta sala londinenca aquest 2023. Per tant, sembla que està tot un fil que s'ha anat seguint fins a aquest final. Les entrades ja estan disponibles i actuaran el 8 de desembre, com dèiem, a la Sala Scala, i ho faran amb Julieta com a talonera.
Aquí tenim a l'Olivia, una altra.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Va i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va i ens diuen que serem una més a la família. Marxa l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I a sobre va tocar Bugambilias i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Va, i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família.
Olivia, els tiets que, per cert, han estat per festes d'altura a Olot i ho han patat tal i com ja es preveia en un concert especialment multitudinari on hi havia petits i grans. Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem a la mateixa hora. Aniol Puigverd, fes bondat.
Igualment, Joel.
Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora a tothom.